El gall del monestir.
Bé, doncs ja hi som tots, comencem la tertúlia dels dilluns amb una prèvia filosofant sobre la vida, que no continuarem perquè ara ens haurem d'ocupar d'altres temes, però si volguéssiu teniu via lliure per expressar. No ho dic perquè estàvem ara parlant de la salut, de l'amor, de tot allò que es desitja quan comencem un nou any, ja en portem uns quants dies. Però és la primera tertúlia, vaja, que si voleu.
Que maco, no.
Que maco,
no. Començar la tertúlia.
Parlant d'amor, de salut.
Hem arribat a la conclusió, el missatge ha estat d'esperança amb el que ha dit el Lluís. És una esperança per tothom, a totes les edats.
Deixo l'esperança enrere, però la fem
molt seguint. Bon dia a tots. Àlvar, molt bon dia. Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Bernat Picornell, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Tots bé, dic de salut, perquè portem una mala ratxa que si no ens ha enganxat en plenes vacances de Nadal, encara hi ha, eh?
O jo sigui recuperant, que sí. La meva dona recuperant i jo recuperant, o sigui que amb antibiòtics...
Això està bé, endavant, això està
però,
bé.
Però hem passat uns Nadals...
10 dies encostipat, però, sí. Però bé, eh?
Tocaré fusta, la senyora enfermetat no ha passat per casa meva.
O sigui, que de salut bé, no, tots.
No comentem.
jo ets a dir que com a bon Sant Cugatenc no podia ser d'altra manera, vaig pujar a Cerdanya uns dies aquest Nadal. Passa en el meu cas a ser un apartamentet,
sí.
Una nit i tot ràpid.
Una cosa senzilleta.
Sí.
Passa que... Aquí a Sant Cugat a l'hivern es va a Cerdanya, no? I a l'estiu es va o a Menorca o a l'Empordà.
No?
Aquí quedem els quatre que no anem ni a Cerdanya, ni a Menorca, ni a...
Els de Sabadell també ho diuen, això.
Jo a Menorca...
De Sant Cugat o de Sabadell?
Els de Sabadell també ho diuen, això. Sí. D'anar a Cerdanya, no, a Sant Cugat...
Jo a Menorca, déu-n'hi-do, eh? Menorca, déu-n'hi-do.
Bueno,
jo, la meva filla gran és nascuda a Maó.
Ah, sí?
A més a més.
Amó.
Sí, o sigui que és maonesa.
Sort que no és allioli, perquè...
Bé, hem començat amb bon...
Tu del que deies, que vaig sortir d'aquí amb un encostipat que no m'hi veia, però estava amb el cotxe, que estava amb mocs, no? Vaig arribar, vaig caure...
Però això era la boira, Bernat?
Això era la boira, sí.
Era la boira,
més cap a Lleida, diguem això. La vea part de la Cerdanya era Girona, per tant no va tocar la boira.
Passa tot,
és brutal. L'aire d'allà...
Està molt bé.
Sí, sí. I és tornar a gravar el túnel del Cadí, que efectivament un altre cop, allò amb mocs, no veure...
Sí, és la humitat. Aquí a Sant Cugat tenim molta humitat. Jo ja ho recordo. Jo des de petita no coneixia Sant Cugat, només el coneixia perquè sempre deien que hi havia molta humitat a Sant Cugat i a Villaterna. Sí,
sí. Home, només has de comptar tant. les rieres que hi ha a Sant
Cugat. No, sempre sentia que el clima bo era el de Mata de Pera.
Sí, és una miqueta més amunt.
Sobretot el clima dels contes corrents, sí. És boníssim.
De tot hi ha.
Matar Pere i Sant Cugat, allò, pateixen eternament per ser els primers.
Doncs ara que parlàvem del temps i que estem en aquesta onada de fred a Europa, sobretot, estem en un enclavament, podríem dir, que privilegiat. No? Perquè...
Catalunya o Espanya?
En general, però dins de l'Estat, Catalunya, jo crec que també està en un enclavament molt, no sé, molt afortunat, no? Podríem dir. Parlant d'aquesta onada de fred, fa temps que no patíem aquestes temperatures, però sí que m'agradaria parlar del que va ser notícia uns dies enrere. sobre la contaminació, sobre les mesures. Hem tingut capitals com Barcelona, Madrid, que s'estaven doncs, plantejant les restriccions amb vehicles privats al centre de les capitals. Madrid ho va executar, ho va posar en pràctica. Barcelona encara no ha arribat al moment, però ja es plantejava la Generalitat de com fer-ho. Europa és habitual, hi ha capitals que...
Anglaterra, per exemple, és molt habitual.
Que ja ho fan, a França sí, ja també. Però aquí encara no hi estem massa acostumats. I algú sentia algunes reflexions al voltant de la falta de costum, dels hàbits, que ens haurem d'acostumar, perquè és que això està arribant a uns nivells insostenibles. Uh-huh. Quan es va proposar la llei del tabac, els fumadors no s'imaginaven la situació d'avui dia. Doncs amb el tema de la contaminació ens haurem igual. D'acostumar igual.
I amb els vehicles també, amb els vehicles elèctrics, o sigui, aviam, hi haurà un tomb, anem a dir, doncs, ecològic, molt important, perquè realment no ens queda més remei que acceptar-ho.
I de totes maneres, penso que amb aquest tema, igual com amb altres, amb molts més, hi ha una gran hipocresia. Hipocresia, vull dir, des de les altes esferes, que baixa fins a l'ús particular del cotxe, no? Per què ho dic? El problema greu de la contaminació són dos, no? Les explotacions, diguéssim, industrials per una banda, és a dir, tot aquest tipus de demanacions que hi ha de les grans fàbriques, del que sigui, i després el de la circulació viària concentrada a les grans ciutats. En un moment determinat es va dir que el dièsel era l'ideal, o sigui que reduïa doncs, el tema de la contaminació, em centraré només en el tema de la circulació. I després s'ha vist que això no era veritat, afegint-hi a més doncs, el que va passar amb la Volkswagen, etc. Però, a veure, quan es fa un cotxe, quan es fa un model de cotxe, quan comença a haver-hi els primers dissenys del nou model de cotxe, fins que no es posa el cotxe en fabricació, passen 5 anys. Per tant, vol dir que en aquests moments s'estan encara dissenyant cotxes que contaminaran i que no estaran en el mercat fins aquí 5 anys. Per altra banda, tenim el comentari més comú de dir el futur és el cotxe híbrid o sobretot el cotxe elèctric, que el que farà doncs, és eliminar o reduir moltíssim doncs, aquesta contaminació. El cotxe elèctric en aquest moment, si jo vull comprar un cotxe elèctric, haig de pagar una quantitat que jo no estic disposat a pagar. No estic disposat a pagar. Per tant, vol dir que...
O no pots.
Això no pots, no. Hi ha molta gent que no pots.
Vull dir que això d'entrada. Per tant, vol dir, hi ha una gran hipocresia perquè sabem, tots sabem, i si no ho sabem, doncs ja ho dic ara, que darrere de tot això, evidentment hi ha les petroleres, els que fan benzina. I com a conseqüència estem en un joc on sempre, com de costum, els de baix de tot els usuaris, els consumidors, ens foten a sobre la pena de que som una gent que agafem el cotxe i que contaminem i no sé què, quan de veritat seria molt fàcil que ja a partir d'aquest moment només es fessin cotxes elèctrics, que els preus dels cotxes elèctrics estiguessin a l'abast, si no de tothom, d'una gran majoria, i a partir d'aquí ja reduiríem segur directament una quantitat de contaminació.
Tot el demés és un problema tecnològic, és un problema tecnològic. Avui en dia els cotxes elèctrics, aviam, ara estan investigant sobre piles de grafè, que verdament no en seran, anem a dir, el futur de les piles. Abans eren de liti, i per tant, anem a dir, han anat evolucionant.
Sí, segur.
És evident que evidentment hi ha una certa hipocresia, però jo penso que també les petroleres també estan a darrere d'això, del cotxe elèctric i de les piles de grafè i tot, eh?
Sí, perquè...
No creguis que estan aquí apalancats amb el tema només del tema fòssil.
El negoci ho perdran, jo estic clar.
Jo crec que hi ha un canvi tecnològic, però no només pròpiament amb la utilització de sistemes alternatius de transport, com pot ser passar al tema elèctric. Telsa crec que està molt al darrere en fer aquestes bateries que es recarguen soles, etc., i penso que hi estan invertint. Sinó hi haurà canvis d'usos i costums. D'igual manera que ara tots portem el mòbil, mireu, a Madrid ja hi ha una aplicació sobre uns cotxes, una iniciativa privada que tenen cotxes elèctrics i amb la que tu mires en aquell moment quin és el cotxe que tens més a prop a la ciutat, cotxes petits elèctrics. I aleshores allò, amb el telèfon, et dones d'alta i pots obrir el cotxe i deixar-lo allà on et convé. I vull dir, hi ha una quantitat de cotxes escampats. Amb un cost de 12 euros l'hora, va per minuts. No sé si és 0,02, no, d'euro. No n'estic.
I el transport públic on està?
Bueno,
aquí haurem de fer un canvi de mentalitat.
Però si tu tens cotxes que, a més, ara els conduïm, d'aquí 4 dies ja s'està mirant de cotxes que no es condueixin, sinó que funcionaran i potser les ciutats tindran allà, perquè tindran un volum de cotxes que estaran a disposició de la gent i que els haurem de pagar, doncs, en funció a cadascú de l'ús que en faci. I jo crec que, clar, si això, diguem-li, va canviant la manera de veure les persones com utilitzem els cotxes. Hi ha molta gent ja jove que ja no es compra cotxe perquè viu a la ciutat, no li fa falta. Llavors, que ha de marxar el cap de setmana, lloga els cotxes per caps de setmana, per quan el necessita. I, per tant, ja no necessitem aquell cotxe.
Com que vaig amb moto?
Bueno, però tenir un vehicle privat és una despesa important.
Escolta'm, també ja hi ha taxis, motos.
Sí, no,
Vull dir, perquè per estalviar els embussos i tot això. Per tant, jo el que crec és que canviarà la nostra manera de veure les coses tal com estan ara, no, seran diferents.
Sí, el problema és que la legislació, que això el Bernat potser ens explicarà millor el tema, la legislació estigui acompanyada, diríem, de tots aquests usos.
La legislació sempre
no,
va un pas enrere.
No, exacte.
Va un pas per darrere,
sí,
perquè
va més enrere la legislació.
Llavors hi ha una altra cosa, quan parlem d'això, tu molt bé deies, dius, bueno, ens donen a nosaltres les culpes i no tenim mitjans, els usuaris, per fer-ho d'una altra manera. Moltes vegades, perquè si han vist el problema, han detectat de la congestió de les grans ciutats, nassos, jo no conec que hi hagi llocs enormes on te pugui aparcar, perquè hi ha gent que viu a llocs on no té una altra manera que desplaçar-se en vehicle, i llavors algun lloc on tu puguis deixar el vehicle i des d'allà accedir als mitjans públics. Vull dir, tot això no ho treballen. Aleshores, clar, és una comèdia que vagin dient que si contaminem no fan res tampoc perquè els que es veuen obligats no puguin canviar de costums, d'hàbits.
Jo crec que el procés és, en aquest país, almenys, passen les coses, molt endarrere van els usuaris, no? I al final de tot va la legislació. I de fet, els usuaris, jo estic convençut que si obríssim aquesta tertúlia, diguem, el conjunt de les 50 tècnics i 50 tècniques, tots estarien molt d'acord que no, que hem de lluitar contra el canvi climàtic i hem de ser menys emissors de gasos contaminants, etcètera, etcètera, etcètera. Ara bé, el dia que faci com a Madrid i prohibeixin les matrícules parells o imparells al centre de Barcelona o Barcelona directament, aquell dia tothom, absolutament tothom, posarà el crit al cel, excepte els que, doncs, ja veiem, doncs, cap a on ha d'anar el tema irremediablement. Abans treies el tema dels fumadors i a mi em sembla la batalla guanyada més aplastant i més de manera més històrica, diguem, dels últims anys, no? Una proposta, doncs, que generava rebuig absolut, doncs, per la, jo diria, per una bona part almenys dels fumadors, i ara és justament el contrari. Qui fuma dintre, encara que siguis fumador, doncs se salveu de manera una mica estranya, no? Per tant, jo crec que les coses i els canvis necessiten el seu temps, doncs, perquè funcionin, però d'entrada la gent està, en fi, en contra de tot, és a dir, és el no permanent. L'altre dia veia una entrevista, no?, tot de gent, doncs, que agafaven i deien, escolta, a Madrid, vostè té un cotxe parell o imparell, com ho veu això? Hi havia alguns, doncs, que ho tenien molt clar, escolta'm, avui agafo el transport públic, no passa res, i d'altres que en fi, que no ho veien de cap de les maneres, i segurament és
que
gent...
No podien, perdona.
Com?
o que no podien.
Bueno, o no podien. Llavors, aquí és on anava, que és que hi ha moltes ciutats europees que ja ho estan fent, però tenen unes condicions de, per exemple, Lourdes ho comentava, per poder aparcar el cotxe, doncs que no es donen aquí, per exemple, a Sant Cugat. Nosaltres sabem que aquí el pàrquing de Valldoreix, per exemple, ve fins i tot gent de Manresa a aparcar. I jo ja entenc que les estacions antigues i històriques no hi hagin aparcaments, però el que no puc entendre de cap de les maneres és que, per exemple, avui Palleres, estació nova, on podies haver fet un pàrquing de 2.000 places, no hi hagi un aparcament en condicions. No ho entenc. A Toulouse, el bitllet de transport és gratuït, el del metro, si aparques en els pàrquings dels extrems de les línies. Uns pàrquings enormes on pots deixar el cotxe. Per tant, jo crec que aquí tenim un problema, començant, i així ho dic, per l'Ajuntament de Sant Cugat i acabant, i perquè hagin governat els últims anys, i per tant potser també afecta Esquerra Republicana, vull dir que en aquest sentit no estic culpant a ningú en concret, però sí que és cert que tenim un problema com a societat d'acceptar, en primer lloc, els canvis que ens venen des de la classe, diguem, política, si em deixeu dir-ho així, i després d'aplicació del que tots pensem, doncs que hem d'anar cap a un model on utilitzi menys el cotxe, etc. Però fins que no hi hagi unes bones infraestructures de pàrquing, de transport públic, etc., doncs no esperem que la gent tampoc no ens respongui.
Bueno, la gent també... Permeteu-me, me'n vagi d'una banda a una altra, però quan...
Li donarem el tort també.
Ai, no.
Que tu estàs molt...
Ha vingut molt preparada.
Algun dia, no? La recollida selectiva. Ai, em dóna molta ràbia, m'estic allà classificant en 32.000 bossetes per anar a llançar cada cosa al seu lloc i després que sents notícies com que després ho barregen tot.
Ai, va haver-hi molts anys que ho van fer.
Sí,
va haver-hi molts anys que ho van fer.
De vegades
jo crec que amb això, de les recollides d'escombraries, jo vaig explicar una vegada fa molts anys, jo era jovenet, vaig estar a Amsterdam i vaig veure que, clar, aquí no hi havia ni carros per recollir les escombraries, ja hi havia, i vaig preguntar, escolta'm, què és això? I van dir, si fem selecció, perquè el vidre, no sé què. I després l'Ajuntament, cada any, deia el que havia fet amb aquella brossa. O sigui que s'havien recollit tantes tonades de vidre, el havien tornat a vendre en una fàbrica de vidre i la ciutat havia recuperat aquests cèntims. I després el plàstic feien pantalles acústiques a les autopistes, amb el plàstic que tu tiraves. Clar, això és un bon lliçó perquè tu facis això, perquè tu veus reflectat que el teu esforç ha servit per alguna cosa. Aquí no, aquí de les escombraries tu fas alguna feina, que per altra banda poder treus feina a altra gent de seleccionar la brossa, perquè jo ho he vist, abans a l'Hospitalet hi havia...
Perdona, però Ecoembes i Ecovidrio són dues empreses formades per empreses que generen aquest tipus de residus i que paguen molt... Bueno, paguen ells perquè paguem els consumidors a través del convert.
Paguem els consumidors, perquè si tu vas a tirar algú, jo ho he viscut...
I ells també, eh?
Bueno, és igual.
I ser una mica d'això, eh?
Molt bé. Oi que no es fa com a Holanda? Que es diu tot el que recull i amb el que s'emplea, oi que no es fa? Doncs jo reclamo això. Transparència.
Entra a la web, sí que veuràs molta cosa, eh? Entra a la web, fins i tot hi ha programes per tractar amb ciutats, amb les persones i tot.
Els cotxes elèctrics.
Entra a la web.
Això que encara no t'havíem escoltat.
Una gran hipocresia, jo penso que és una gran hipocresia, i una falta de mires per part dels polítics. Perquè quan es té de fer una cosa, abans es té de pensar quins resultats portarà. Com pot ser pàrquing, com pot ser aquestes coses, aquesta sèrie de coses que estava dient en Bernat. I després la hipocresia, perquè, com ha dit ell, seria molt fàcil passar d'un sistema a l'altre, perquè passarien uns grans interessos econòmics que fan que no es pugui córrer tant. Les bateries estan millorant cada dia, estan millorant, bueno, és igual, escolta'm, que ara hi haguessin aquestes i d'aquí en 10 anys sortissin unes de més potents, tampoc passaria res. Però després hi ha la història dels cotxes dièsel. Hi ha molta gent que diuen, escolta'm, ara a partir de l'any no es podrà circular amb aquesta matrícula. Bueno, aquest senyor que el deixarà sense cotxe, amb ell ho van enganyar perquè ell va comprar un producte legal. Vull dir que l'Estat, en aquest cas, també es tindria de fer una mica responsable. Ara s'estan... Jo, si demà avui vaig a comprar un dièsel, avui vaig a comprar un dièsel, i en canvi d'aquí 10 anys, o d'aquí 5 anys em diran que a Barcelona entro amb el dièsel, m'estan enganyant. Vull dir, ja em sembla que hi ha una manca de previsió per part dels polítics enorme, enorme. L'única cosa que s'ha fet amb previsió i s'ha fet malament és l'aeroport de Abuelito. Aquest tenia previsió, no sé què, quants anys funcional de Castellón, però una mica, no arribem aquí, que és la part de xiste, però tindria d'haver-hi una previsió per part dels polítics de quan es pren una mesura, què passa i què pot passar, i solucionar-ho abans que passi.
El que passa...
No, jo un exemple molt petit i no ve gaire a tomb, però com que sovint parlem dels grans poders que fan i desfan el que volen, vale, una cosa d'aquí local, tonteria, perquè de fet aquí el que passa és que ens trobem que hi ha molt poca, això és un drama, perquè per Sant Cugat en hora punta aquí pots passar exactament una hora de rellotge, i no estic exagerant gens ni mica, perquè a mi m'ha passat passar-me una hora de rellotge donant voltes per intentar aparcar. No hi ha pàrquings, aparcaments a l'aire lliure, sí que hi ha aparcaments soterrats de pagament, no? I
no passa... O no soterrats, també de pagament.
O no soterrats, també de pagament, no? Però jo volia anar cap als soterrats de pagament, perquè està molt bé que hi siguin, però i tu pots deixar el cotxe, doncs, sí, per una emergència, o per un dia, o per igual, pels dies que faci falta, però és evident que en el dia a dia hi ha gent que no es pot permetre a això, no? Però recordo la Rambla Can Móra, per exemple, que en fi, ja sabem que sota Can Quitèria doncs hi ha un aparcament, no? Doncs van suprimir els llocs d'aparcament de la Rambla Can Móra només per beneficiar l'empresa que tenia la gestió
de... Era una condició sine qua non per poder construir l'aparcament. O hi havia això o hi havia aparcament.
Jo el que no entenc és com es pot cedir a una reivindicació d'aquest tipus per part d'un òrgan local, en aquest cas. Per tant, ja no estem parlant dels grans poders que diuen el que s'ha de fer i les administracions obeeixen, sinó també estem parlant del cas local, i aquí és una sessió davant d'una empresa en tota regla, és una baixada de pantalons al meu entendre, perquè estàs traient doncs, via pública, espai públic, això sí, per fer una autopista de carril bici, que és el que tenim ara ja a Rambla Can Móra, és una autopista de carril bici, que està molt bé, que per cert, mort just a davant del pàrquing.
Per arrodonir això que deies, Bernat, podríem dir que les grans decisions es prenen des de 4, 8, 10, 12, 20 llocs en el món, les grans decisions. Per exemple, en aquest moment tenim una mostra en Facebook per poder enviar, poder moure diners a través de Facebook, però després hi ha les petites o mitjanes decisions que es poden prendre des dels governs i des dels ajuntaments, que pal·lin, que arreglin una mica, que ajudin a que la cosa, que la decisió, la gran decisió, no afecti tant a la gent. Per exemple, aquí tenim a prop d'aquí un pàrquing, jo dic el pàrquing del Mickey, perquè hi ha aquelles instal·lacions per nanos, que jo dic el pàrquing del Mickey, molt bé.
A la Mascarenyes.
Exacte, Rocío Mascarenyes. Rocío Mascarenyes és l'únic pàrquing en el centre de la ciutat, podríem dir el centre, que ja no és centre geogràfic en aquest moment, però el centre de la ciutat, per entendre'ns, que és gratuït. És molt difícil aparcar, però s'hi pot aparcar de tant en tant. Des de primers de desembre, no, des de l'última setmana de novembre, si no m'equivoco, fins ara, justament, aquest pàrquing ha estat reduït en un moment determinat a la tercera part i en un moment determinat a la meitat. Per què? Perquè hi ha hagut, primer va haver-hi una setmana de Maffer que va fer un tipus de cosa pels nens molt maca, d'uns cotxets que ocupàvem tot l'espai i que utilitzaven 2 hores al dia, però no es podia aparcar, i després la pista de gel que ha fet doncs, que no es pugui aparcar. Home, jo penso, a veure, l'interès d'un determinat sector, que m'agradaria veure el resultat directe entre l'existència de la pista de gel i l'augment de les vendes a les botigues, m'agradaria que si es pogués fer aquest estudi, a veure què passava. És a dir, quan no hi havia pista de gel es venia X, amb la pista de gel es ven més X. Jo, a mi directament em fa l'efecte que no, però bé, deixem-ho aquí. Però en canvi hi ha hagut moltíssima gent que no ha pogut aparcar en el centre. I com hi passava amb Bernat, fent una hora, doncs, ha tingut que anar-se'n a fer voltes i voltes i voltes, i al final decidir aparcar en el pàrquing de pagament del mateix costat de la plaça Octavià o en el costat de l'Ajuntament i trobar-se, com m'ha passat a mi, que quan ja m'he decidit, aleshores estava ple.
O tornar-te'n cap a casa, no?
I el pàrquing
no. El que passa és que amb aquestes coses de la mobilitat, doncs a vegades aquella frase que es deia pensa globalment i actua localment.
Sí,
i per tant, anem a dir, doncs aquí hi ha un problema molt important, que és el tema de mobilitat, que el tindran que plantejar-se amb 3 o 4 municipis, des de Cerdanyola fins a Rubí o fins a Molins de Rei. Vull dir, pràcticament tota aquesta zona d'aquí hi ha un col·lapse circulatori brutal. Per això s'havia dit de fer la interpolar en el seu dia, perquè llavors doncs, desfés tot el tema. Vull dir que hi ha un tema molt important de mobilitat que val la pena que els que governen, vull dir, s'ho plantegin molt seriosament. Perquè si no, d'aquí un temps, evidentment, doncs, farem una societat pel cotxe i una societat per les persones, diguem, no? Clar, si volem fer una societat per les persones i traiem, anem a dir, la pista de gel, que és una cosa per les persones, en principi, no dic pas que sigui millor o pitjor, perquè evidentment doncs, puguin entrar els cotxes, no sé què és millor. O sigui, la discussió és verdaderament, doncs, si nosaltres...
El plantejament que feia jo és que
t'entenc perfectament, però...
L'única zona
que hi havia parc
gratuït... Que no es paga,
sí.
Està ocupada.
Sí.
Llavors jo dic, home, doncs, espereu ocupar una zona que es paga...
El que sí que és veritat és que el lloc no és l'idoni. El lloc no és l'idoni. La pista de gel està bé, perquè, evidentment, doncs, es podria posar, anem a dir, la Rambla del Celler, o podria posar a diferents llocs, no?
O sigui, no hi ha una esplanada aquí preparada per aquestes coses.
Sí, també, vull dir que moltes vegades que s'han de pensar...
No està a prop del comerç.
S'han de pensar...
Quan està a prop del comerç, no pot anar més enllà.
S'han de pensar una mica més les coses. Evidentment, falta imaginació i falta, anem a dir, pensar també localment, però, evidentment, doncs, pensant globalment, perquè, evidentment, doncs, el tema de la mobilitat serà un tema molt important.
Doncs falta fer molta feina, encara.
Sí, aquestes decisions de tipus menor, podem dir que no són menors, municipals, etc. Doncs van fer que en un moment determinat, a partir dels anys 50, del segle passat, doncs es van començar a crear els polígons industrials. Polígons industrials, que industrials i comercials, no? Com s'anava, o sigui, els treballadors que treballaven als polígons industrials, com podien anar als polígons industrials? Amb cotxe. No hi havia més alternativa. No hi ha més alternativa.
Sí. Hi ha molts polígons industrials
ara,
que no s'organitzen per tenir tot un conjunt de subministraments, llum, aigua, gas,
no, però el transport
no públic
però no
a unes determinades hores, o de vegades les empreses pròpiament posen els seus autocars a les hores que els hi ha
per això que dius tu, que és veritat,
que és la funció.
És veritat, es van anar produint a mesura que es va anar comprovant com cada vegada hi havia més problemes per poder fer el desplaçament.
No, potser la gent, idea ja hi era, el que
no
passa és
que
llavors intenten estalviar, intenten...
Bueno, estem obrint un debat sobre un tema que em sembla que pròximament es tractarà aquí a Sant Cugat, diria.
D'un polígon industrial?
No, sobre l'estudi... No de mobilitat únicament, sinó del que és la fesomia...
Qualsevol cas, m'agradaria dir que el dia 26 del mes de gener és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, que podríem aprofitar tots per fer una mica la reflexió, no?
I tant, perquè sí. com apuntava abans l'Eduard, hipocresia hi ha des dels
qui
assisteixen a la cimera del canvi climàtic,
des
que són els de dalt de tot, fins a, com feia esment el Bernat, als ciutadans. Perquè és veritat que fins que no ens afecta directament no en prenem consciència.
Però de totes maneres jo crec que ja està bé de carregar les culpes al ciutadà. O sigui, ja està bé que tinc de menjar productes de proximitat perquè si no ja es crema no sé què. Ja està bé. Vull dir, ens carreguen de tota la responsabilitat. Contaminació, finalment, la contaminació. Qui més contamina, des de l'1, no són els cotxes. I altres...
Bueno, hem de prendre cadascú la nostra punta de responsabilitat.
Escolta'm una cosa.
Jo vull trencar una llança pels polítics.
Jo em sembla...
Senyors, anem tancant el tema i us...
Que penso que...
No, perquè...
Una altra cosa que ho aconsegueixi.
Tothom defensem...
No, jo no soc polític.
Canviant de tema? Bueno, canviar de tema tampoc no és que sigui...
No
és massa variat, el menú que ens proposen. Sí. El que sí que us volia demanar és per les perspectives d'aquest 2017. Un 2017 en què se suposa que hi ha l'anunciat referèndum al setembre, un 2017 en què hi ha canvi de president als Estats Units, Donald Trump prendrà possessió, em sembla que és el dia 20 de gener, un 2017 en què encara continuen escampats milers de refugiats i ara en unes condicions que no ens agradaria patir a ningú, amb aquesta onada de fred, un 2017 en què els partits tindran feina interna, sobretot en totes les assemblees, comitès que hi ha previstos.
Un 2017 que la senyora Merkel es tornarà a presentar per quarta vegada.
Qui, has dit?
Sí, la Merkel.
Ah, la Merkel.
Un 2017 on hi ha eleccions a França i s'estem que pugi molt el senyor Le Pen.
Què espereu d'aquest 2017?
Un 2017 on tindrà que haver també eleccions a Itàlia perquè el senyor aquell va marxar. Un 2017 on la senyora aquella May ha de negociar a partir del mes d'abril el Brexit com ho faran, etcètera, etcètera, etcètera. I no, i ens quedem curts, i en quedem més
curts. Però cada any, hi ha hagut coses.
Cada any, home, i tant.
Per tant, a mi no em fa gens de por. Home, el progrés veure... ni el futur no em fa gens de por. Em fa més por el
però el personatge Trump, no hi ha dubte de que
el personatge
no
Trump,
passa cada any.
El personatge Trump, evidentment, doncs, tindrà no els seus defectes any. I no el defenso en absolut, perquè penso que és, bueno, els americans no l'han escollit, i per tant, anem a dir, doncs, però el personal Trump no podrà fer tot el que ell està parlant en la seva campanya. És un mentider compulsiu, per tant, hem de dir, doncs, és una persona que no podrà fer-ho perquè té un congrés, els republicans o els demòcrates, que evidentment li deixaran fer o no li deixaran fer. Igual que li va passar a l'Obama, que a l'Obama tampoc li han deixat fer, hem de dir, la seva llei sanitària.
Ni la quarta part del que volia fer.
Per tant, hem de dir, doncs, evidentment...
Parlem del cafè fins ara. No,
jo
no parlo... Sense anar ni a favor ni en contra, però
posem-ho en
les coses que
esteu... Jo per més lluny,
Esteu en contra de la globalització? Esteu en contra de la globalització? Perquè ell d'entrada ha aconseguit que alguna empresa automobilística, en lloc d'anar cap a Mèxic, se li quedi allà, diu, la feina que es quedi aquí. Si no, si te'n vas a fora, et posaré un arancel. Vull dir, jo no estic en contra de la globalització, però per a ells que estan en contra...
Quan trobes un més de dretes que sí que ho està, llavors et genera un conseqüent.
Jo dic, o sigui, quantes vegades us queixeu de la globalització? Bueno, doncs, per exemple, aquest senyor... estan en contra, no? Perquè està intentant tornar a portar tota la indústria al seu país.
La globalització és una realitat. La globalització és una realitat. Una altra cosa és que a tu t'agradi més o menys. No. Però és una realitat, evidentment. Doncs,
sí, bueno, però hi ha molta gent que la critica, que s'ha d'entrar a menjar. Tu deies com deia la Carme, com deia la Carme,
en segons quins sectors...
No, ho deia Lluís.
Sí, perdona.
Quan deia la Carme, doncs ens demanem molt lluny, molt lluny.
Sí, sí. Jo he començat pel referèndum, però...
Jo vull dir que jo vaig...
Eleccions. A Catalunya,
vaig penjar una cosa a aquesta casa, al CUECAT, un comentari d'una opinió, i al final deia que ells demanava als Reis a veure si efectivament que havia sigut bo, més o menys, i que els demanava als Reis que a veure si efectivament podien fer el referèndum. A setembre si podíem fer-ho.
I
també posava que si no podíem, bé, doncs ja ens esperaríem una miqueta més.
I dels Reis no? També.
No, bueno, és un tema complicat aquest, vull dir, és un món molt globalitzat, que depenem molt de les coses que succeeixen als Estats Units, tant a Xina o a Rússia. Per tant, mira lo de Rússia amb lo de Síria, vull dir, que arriba un moment que és una vergonya aliena impressionant, perquè evidentment, doncs, Espanya no diu res, ni Catalunya diu res. O sigui, jo moltes vegades, algunes vegades que he parlat amb gent polítics del govern, dic, escolta, però de Síria no dieu res, ningú s'atreveix a dir res. No saps si estàs amb Estats Units, si estàs amb Rússia, si estàs amb els refugiats, vull dir, arriba un moment que dius, s'ha de posar una posició determinada.
Amb els refugiats sí que estem, segur, amb els refugiats sí que el govern està fent feina.
Per això, vull dir que moltes vegades dius exactament...
Ara analitzem el tema aquest, amb des d'una taula tranquil·lament, amb calefacció, com estem nosaltres, que estem bé aquí, veiem gent que passa pel carrer, tots contents i feliços. A veure, el tema de Síria... comença per no ser un tema.
No, és molt complicat. No, perquè tenim,
per una banda, el govern del senyor Assad, que és, diguéssim, una monarquia hereditària, perquè és una república, provar ara el poder del seu pare. Ell va estudiar medicina a Londres i després s'ha convertit en un dictador, diuen. Molt bé. A aquest senyor se li obre un front d'una gent que el volen treure perquè diuen que és una dictadura, i dintre de la pròpia Síria, i creixen uns enemics i comencen a lluitar. Molt bé. Aleshores apareix un tercer element, que seria el, ja no sé com dir-lo, el califato, el Daesh, ja no sé com dir-ho, en fi, és igual. El que podríem dir la representació més extrema dels musulmans. I llavors aquests apareixen per allà, per dalt. Molt bé. Però llavors resulta que per dalt també apareixen els kurds, però no tots els kurds, sinó els kurds que sí lluiten més perquè Kurdistan finalment sigui un país, tenint en compte que Kurdistan és una part de Turquia, una part de Síria, una part d'Iraq, una part d'Iran i una part de l'Azerbaijan. Fantàstic. O sigui, impossible. Molt bé. Tenim quatre exèrcits lluitant. Llavors, hi ha uns senyors que diuen, els hem d'ajudar. Aquí ajudem els que estan al govern. Molt bé. Ajudem els que estan al govern. Els que diuen, no, perquè aquest és un dictador. No, ajudem amb els altres que estan contra el govern, que a més diuen que són més demòcrates. Ajudem aquests altres. Els dos que ajuden estan enemics, Turquia i Rússia estan barallats, però va, posem-nos d'acord, i ara ens tornem a fer amics una altra vegada. Mentrestant, mentre van movent-se uns pels altres pel carrer, hi ha un lloc on hi ha petroli. I llavors resulta que aquests dels Daesh, que són tan dolents, venen el petroli més barat amb els turcs. I els turcs maten... Sí, i els turcs maten els... Bueno, escolti'm, jo... La veritat és que et dic, no, si algú, si algú pot solucionar un tema com aquest, allò que deia aquell, que baixi Déu i ho arregli. Perquè és que, escolteu, ningú de veritat ho vol solucionar. Sentit.
No és que no vulgui, és que és impossible.
És impossible solucionar-ho.
És impossible, és impossible. Abans ha de ser una cosa, malauradament, de força, però de força superior. Un cop que diguin, s'ha acabat el tema, pum. Senyora Sachs, vagi-se a Londres amb el seu capital, que ja el té allà fotut de fa molts anys, que ja té els milions allà col·locats, visqui tota la vida allà com vulgui continuar i ja està. És que és així.
Sí, però hi ha una societat que està patint moltíssim, eh? I escolta, m'arriba un moment que dius, no hi ha solució.
Escolta, ja, si
no vull que baixi Déu i ho solucioni. Jo penso que aquí hi ha prou de gent.
I prou... Quin Déu ho soluciona, això?
No. Que
no, perquè que baixi Déu i solucioni potser no, creiem més encara.
No, per això et dic...
Si ara s'esperarà.
Depèn del que baixi.
Que jo no dic això, jo no dic al revés. Jo no dic que sigui Déu, que hem de ser els homes.
Home, si amb un que tenen i no es posen d'acord, t'imagina.
Que Déu baixi, president, per afegir-hi encara més. O sigui, qui? L'Akbar o... És que de veritat, és una situació d'aquelles que dius...
Bueno, la solució és dolenta,
no diguem res. Ahir es va morir un dels dirigents de l'Iran, no? El que teòricament va substituir el Khomeini. Els comentaris que van fer...
El més moderat.
Exactament. Jo quan sento que es va morir aquest senyor, que era el més moderat i que va jugar a la transició moderna de l'Iran, perdoneu, em cauen per terra, eh? Vull dir, em cau per terra la bufanda que porto, em cau per terra. Perquè és que penso, aquest senyor era un moderat?
Sí.
O sigui, a veure...
Allà era un moderat.
A veure, aquest senyor
es va tenir una
imatge, amb una imatge que estava votant. I jo dic, escolti'm, estan votant un Parlament on fins fa poc no pot haver-hi dones. Si hi són, van totes tapades, que només se les veuen els ulls. A més... Hòstia, d'aquest estem parlant.
El que passa és que, Eduard, el que no es pot fer, que no el que no es pot fer és pensar en aquell país amb ulls i amb mentalitat occidental. No es pot veure ni Irà ni Iraq, es pot mirar. Aquest... Per tant, hem de dir, doncs, s'ha de ser molt respectuós amb aquella democràcia en la qual doncs, es va poder modificar alguna cosa.
És evident,
amb tots els defectes del món. Amb tots els defectes del món.
A l'època del Xà hi havia a les universitats, els voluntaris
anaven com volien.
Jo no estic a favor del Xà, ni de la Soraya, ni de aquest... No, la Soraya de Santa Maria. No confonguem.
La penúltima dona del Xà.
No, però vull dir, hòstia, no fotem. Escolta,
és
el que està passant a Turquia. A Turquia fot jo diria que 35 anys que demana per entrar a la Unió Europea, com a mínim. Turquia, Alemanya, hi ha, em sembla que són 2 milions de turcs vivint, o 4, no sé quants, molts. Atatürk, el pare de Turquia, Atatürk, és el pare de Turquia, va crear una Turquia
més moderna,
occidental.
La gent anava vestida, les dones vestides normals. I ara
la senyora de Erdogan va tapar la final de tot, tu. Hosti, és que clar, dius...
És una regressió. Sí, 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 no. És una regressió.
Això és una cosa a pensar quan dius que tu defenses els polítics, que jo no els ataco, cuidado, jo dic el que veig.
No defenso, no ataco, jo dic que tenen el seu paper.
Sí, i naturalment, però aquí hi ha un tema a obrir, la voluntat dels governants d'un poble, quan volen fer alguna cosa, realment no volen fer. O quan diuen que ho volen fer i ho deixen anar passant. I aquí, com tu dius, jo tinc un amic i d'aquí... Ell havia, iraní, ell havia estudiat a Suïssa quan ell era jove i tenia el seu cotxe. Era una societat moderna, el Xac, amb tots els defectes, vull dir, no defensaria aquest senyor, però havia intentat fer una societat moderna. I aquí hi ha una cosa per veure i observar els pobles que tenen un governant amb realitat, amb força, amb ganes de canviar el país. I aquí tenim un exemple molt pròxim. Andorra, vosaltres en recordeu Andorra fa 30 anys?
Sí.
Heu anat a Andorra ahir?
No.
Ahir no.
Bueno, és igual.
Però dir, fa...
Un mes. El canvi que ha fet Andorra, això és voluntat de canviar un poble. I l'han canviat totalment. D'un poble que se'n van donar compte que venint formatge i venint sucre no tiraven endavant i han fotut un tomb, però aquí hi ha un governant que pensa que vol canviar el país. I té ganes de canviar el país de veritat. I el canvia. I quan hi ha aquests polítics, aquests...
És un paraís fiscal...
Sí, això estava pensant, allà van venir molts diners, que anaven escapant...
No, aquest fa molts anys que és un paraís fiscal, no ve d'ahir,
que
ho sigui...
Però no era el mateix fa 30 anys, els diners...
Estava menys controlat, estava menys controlat fa 30 anys que ara, el diner negre.
El diner negre aquí a Espanya estava més permès. Fa 30 anys o 40 anys, les empreses totes treballaven. Ara molt menys, t'asseguro. Un
20% de l'economia.
Sí, un 20%. Sí.
L'economia submergida, però no del diner.
De l'economia, el 20%
és submergit. Una cosa és el mecànic o el fuster del costat de casa o qualsevol altre professional...
El problema no és aquest, el problema és els costos que...
No, els culpables...
Grans empreses, no.
Els culpables no són petits
mecànics.
No fotem, ja hi som.
Ah, sí?
Moviments financers, sí. Moviments financers, per exemple...
El culpable és el petit mecànic. Que cobren negre.
Que jo no dic que sigui el culpable, jo dic que hi hagi economia submergida.
El problema és el sistema.
Quin és el volum d'economia submergida?
Andorra és un paradís fiscal ara i fa molts anys. I jo t'estic dient que fa molts anys, quan ja ho era, i estava menys vigilat el diner, que ara està més vigilat, era un poble de vaques i que venien formatges i llet i whisky més barat. I ara, amb voluntat, segueix sent un paradís fiscal, però amb voluntat han canviat el país.
Bueno, és
un comerç. Els Estats Units que ha fet allà, vinga, anem a treure els comptes. I clar, han hagut de canviar, han hagut de...
Sort que encara no ha sortit el nom del Pujol, perquè jo pensava que l'únic parava allà. Per exemple, el Jordi
Pujol. Ha anat fregant el pal, eh?
Fregant el pal.
El Pujol avui surt a primera plana de l'ABC.
Hem parlat de tots els temes que ens queden més llunyans, Amèrica, Síria, que no és que no ens preocupin perquè estan més lluny, però del referèndum em sembla que poc
eleccions. Jo dic que vaig demanar, per favor, que sí.
Ah, sí, tu també. Però la resta no us heu renunciat, eh?
Vaig demanar el rei, sí, per favor.
Bé, el que sí que ens ha deixat i ens portarà encara aquest 2017 i molts i molts anys serà el debat. Mentre hi hagi diversitat d'opinions, ens trobarem en aquesta taula per comentar l'actualitat i repassar els diferents temes. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Hem estrenat l'any, amb la tertúlia dels dilluns. Moltíssimes gràcies.
El centenari de la Revolució Russa, 2017.
Que vagi molt bé la setmana, de moment. Gràcies, bon dia.
Bon dia, Revolució Russa.